Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Trànsit preveu una operació sortida de l'1 de maig més tensionada de l'habitual per l'aixecament de les restriccions a nivell estatal als camions per compensar els efectes en la distribució de mercaderies de dilluns de la gran apagada. Ho ha dit a Catalunya Informació el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. La previsió és que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona 480.000 vehicles. A partir de demà, el Registre Civil deixarà d'inscriure de forma directa els nadons nascuts per ventre de lloguer, una pràctica prohibida des del 2006 a l'Estat espanyol. La inscripció quedarà restringida a la filiació per vincles biològics o per adopció. El Tribunal Suprem no veu informació d'interès en els missatges de WhatsApp i de correus electrònics del fiscal general de l'Estat, investigat per presumpte delicte de revelació de secrets oficials sobre la parella d'Isabel Díaz Ayuso. La Guàrdia Civil no ha detectat dades rellevants en la informació rebuda per les companyies de missatgeria des d'Irlanda i els Estats Units. Red Eléctrica desvincula la gran apagada de dilluns d'un excés d'aportació d'energies renovables al sistema. Ho ha assegurat la seva presidenta, Beatriz Corredor, que no pensa dimitir i que ha afegit que determinar amb certesa la causa és clau per evitar que pugui tornar a passar. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que durant l'aturada tots els serveis d'emergència van funcionar, però admet que la comunicació per part del govern hauria pogut ser més àgil. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio ha explicat que no es va activar l'alerta als telèfons mòbils perquè no hi havia risc per a les persones i fer-ho hauria generat encara més alarma. Detinguts tres menors per l'agressió a un noi de 13 anys fa una setmana a les portes d'una escola de Mataró, al Maresme. Segons ha pogut saber Catalunya Informació, se'ls imputa un delicte de lesions i amenaces, un altre contra la integritat moral i un tercer contra la intimitat personal pel fet que l'agressió va ser gravada en vídeo i després penjada a les xarxes. La renda agrària a Catalunya remunta després del sotrac del 2022. L'any passat va pujar més d'un 20% gràcies a la recuperació de les collites després de la sequera i perquè pagesos i ramaders van tenir menys despeses en combustible, pinsos i fertilitzants. Els espectacles o professionals catalans del teatre i la dansa aconsegueixen una vintena de candidatures als MACs de les Arts Escèniques que es lliuren el 16 de juny a Pamplona. A Natural Order of Things, de la companyia de dansa Gainader Maria Campos, té 5 candidatures i 4 al Dia de Watusi, de les Montoya, Teatre Lliure i el Grec Festival. Els esports.
El Barça rep aquest vespre a partir de les 9 l'Inter de Milà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc en l'anada de les semifinals de la Champions i amb l'objectiu d'aconseguir un bon resultat que l'acosti a la final de Múnich. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça juga aquesta tarda al Palau a partir de les 7 davant el Mònaco, el tercer partit del play-off de quarts de final, amb la necessitat de guanyar si no vol quedar ja eliminat. I en waterpolo, aquesta tarda juga el primer partit de la semifinal de la Lliga Masculina entre el Sabadell i el Barcelona.
I el temps, sol en general, amb núvols al terç sud. La tarda serà estable amb predomini del sol. Les temperatures màximes se situaran entre els 18 i els 25 graus. Mar més mogut al sud del país, onades d'un metre a la Costa Daurada. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
És dia d'operació sortida del pont de l'1 de maig. Trànsit calcula que entre avui i demà sortiran 480.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. I un cop més, l'autopista P7 concentra el gruix més important dels desplaçaments, ajudats pel bon temps i les altes temperatures, així com les altres vies de destinació de costa. Doncs atenció, perquè els camions, a diferència de la Setmana Santa, no tindran limitacions al conjunt de l'Estat i les coses, ja ens han advertit, es poden complicar. I el perquè està clar, és per poder repartir totes aquelles mercaderies que van quedar aturades dilluns per culpa de la gran apagada. També els que us desplaceu en transport públic heu de saber que si heu d'agafar el tren heu de tenir en compte que de demà a diumenge es talla la línia de tren del Garraf per les obres de l'accés ferroviari a l'aeroport del Prat. Això afecta les línies R2 Sud i R2 Nord de Rodalies entre el Prat i Vilanova i la Geltrú. De seguida us ho expliquem. Que la gran apagada de dilluns, a 12:45 del migdia, era un fet insòlid, per al qual doncs pràcticament ningú estava preparat, era un fet evident, malgrat que existeixen els protocols de seguretat i emergència. El govern català constata 48 hores després que tots els mecanismes van funcionar correctament, si bé admet una de les crítiques que els ha fet una part de l'oposició i també molts ciutadans del país que necessitaven saber què estava passant. I és que la informació que van donar a la població podria haver estat millor. Ho ha reconegut la consellera d'Interior, Núria Parlon, avui al matí de Catalunya Ràdio. De seguida sentirem les seves argumentacions. La setmana passada vam donar veu als sectors turístics que reclamaven a la Generalitat ajornar l'entrada en vigor del nou decret de la taxa turística i tornar a negociar l'increment amb totes les parts implicades. Doncs bé, ahir a la tarda el govern ho va aturar, la vigília que entrés en vigor, i ara haurà d'aprovar-se al Parlament. Els empresaris estan satisfets, tot i que reclamen que es consideri la possibilitat o reconsideri la possibilitat que cada ajuntament pugui afegir un recàrrec de 4 euros per persona i dia en aquesta nova taxa turística. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Elisenda Sort, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs, com dèiem, aquest migdia es posa en marxa l'operació sortida d'aquest pont llarg de l'1 de maig per a molts. El director del Servei Català del Trànsit, Ramon Lamiel, ha alertat que es podrien registrar més problemes encara dels habituals, ja que s'han aixecat les restriccions als vehicles pesants a tot l'estat per compensar els efectes de l'apagada de dilluns, Marriera.
Entre avui i demà es preveuen que surtin 480.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona i un cop més l'autopista AP7 concentrarà el gruix més important d'aquests desplaçaments, així com les vies amb destinació a la costa. Una circulació que es podria complicar pel transport de mercaderies, com ha explicat a Catalunya Informació fa pocs minuts en Ramon Lamiel.
Hi ha com una mobilitat que estarà més tensionada per tot el transport que no s'ha pogut fer aquests dies que han quedat tan interromputs i que s'hi barrejarà aquesta mobilitat més vacacional de vehicle petit. Això hem d'estar al cas. Per tant, aquí la crida que fem com a Servei Català de Trànsit, especialment avui, potser demà al matí no tant, però també es pot produir, és molta responsabilitat al volant.
Prop de 1.800 Mossos es desplegaran per la xarxa viària en un dispositiu especial similar al de Setmana Santa. En total es preveuen fer més de 1.400 controls, sobretot d'alcoholèmia, drogues i velocitat.
Qui se sumen al que és el control i la pressió habitual que ja fa Mossos en aquests grans moviments de vehicles i sobretot en aquells viatges més capilars en la zona d'estada, no? En les carreteres més secundàries, a la pressió que nosaltres fem sobre les vies d'alta capacitat, especialment de la demarcació de Barcelona, que és on ens hem marcat com a objectiu. Aquí o bé hi posem els carros radar que tenim nosaltres, o bé també els vols d'helicòpter que van fent doncs, aquesta pressió sobre la via.
De cara a l'operació tornada de diumenge, s'instal·laran carrils addicionals a l'AP7 i trànsit, sí que preveu limitacions pels camions.
Doncs parlem d'aquesta via, de l'AP7. Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili alerta que el pas pel Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre està ja al límit de la seva capacitat, amb una elevada presència d'aquest trànsit pesant i, a més, una sinistralitat desbocada. L'informe proposa, entre altres solucions, no només constata, sinó que proposa solucions, que són construir més carrils en els trams més congestionats, regular la velocitat, limitar l'entrada de camions durant el dia i fer una aposta decidida pel corredor mediterrani ferroviari. Tarragona, Paula Jiménez.
L'informe, que alerta de la situació crítica de l'autopista, assenyala que un 39% dels vehicles que entren per Ulldecona són camions i que quan arriben al Camp de Tarragona el percentatge es manté per sobre del 25%. Agustí Sagarra, catedràtic d'Economia de la URB.
S'ha incrementat molt el volum de tràfic a la demarcació de Tarragona. És una infraestructura molt crítica. La paràlisi és com l'autopista ferroviària del corredor mediterrani no s'activa d'una vegada per totes. És l'única manera de poder treure aquesta pressió que tenim dels camions.
S'han fet simulacions tenint en compte la capacitat de la via amb dos i tres carrils i en hores diferents, i la conclusió és que quan només hi ha dos carrils la carretera es torna ingovernable, especialment en hores punta o quan hi ha incidents. Les propostes passen per dissenyar una estratègia per reduir la intensitat del trànsit i es plantegen mesures com ara limitar l'entrada de camions a Catalunya durant el dia, peatges o altres mecanismes de gestió intel·ligent del trànsit. Adverteixen que si no es prenen mesures, l'AP7 podria acabar sent una via de tercer nivell amb conseqüències directes per a la mobilitat i l'economia del territori.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que tots els protocols i equips d'emergència van funcionar bé durant la pagada de dilluns, però admet que la comunicació s'hauria pogut fer millor. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Parlon ha explicat per què el govern va trigar 4 hores a sortir a donar explicacions per oferir informació rellevant i contrastada. Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia.
I com ha argumentat la consellera la freqüència de les compareixences?
Sí, ha recordat, aquí hi ha hagut crítiques polítiques i també crítiques periodístiques. Ha recordat que es va comparèixer 4 cops en menys de 24 hores i ha justificat que en tan sols 2 ocasions es va acceptar preguntes de la premsa per oferir només informació contrastada.
Nosaltres aquí el que vam decidir és que era important sortir per dir quelcom més que no hi havia llum, perquè això ho sabia tothom. I aquest és el que es va decidir, sortir quan tinguéssim informació verificada i poder donar informació a la ciutadania que incidís sobre la situació que estaven vivint.
Respecte al fet que no es va activar el sistema de missatges d'alerta als mòbils, ha explicat que no hi havia risc greu per la població, que amb la pagada l'SMS no hauria arribat a tothom i que hauria generat encara més alarma.
No hi havia una situació de risc i, per tant, es va decidir que la S-Alert no era una bona manera d'alertar a la ciutadania del risc, més enllà de les possibilitats que comentem de que no arribés perquè el sistema estava totalment en una situació d'inestabilitat i fragilitat.
També ha obert la porta a crear una xarxa pròpia de comunicació.
Sí, o a mantenir la xarxa analògica en cas d'emergències.
Això també ens ha de portar a veure si de cara al futur és necessari tenir una xarxa pròpia en el sentit de poder-nos comunicar quan hi ha situacions d'aquestes característiques, no? O la importància de mantenir la xarxa de comunicacions, entre cometes, analògica en els serveis d'emergència, que la tenim tant a bombers com en agents rurals, per geolocalitzacions i per tota l'activitat que has de tenir present quan estàs davant d'una emergència.
A l'entrevista ha explicat que el govern s'ha dotat de reserves de gasoil per garantir el funcionament dels generadors de serveis essencials, com ara hospitals, en cas d'una nova apagada.
Doncs bé, l'Ajuntament de Badalona explica que ha desallotjat 20 pisos de diferents barris de la ciutat que van ser ocupats la nit de dilluns a dimarts, precisament durant l'apagada. Hi havia moltes zones que encara no tenien llum a aquella hora. L'alcalde Xavier García Albiol ha explicat a través de les xarxes socials que l'endemà al matí es van posar a recórrer un per un els immobles ocupats per tal de desallotjar-los.
Esta noche, aprovechando la oscuridad, han habido un grupo de desalmados que se han dedicado a ocupar pisos en distintos barrios de nuestra ciudad. Y ya por sí es inadmisible que es la ocupación ilegal, que esta se produzca de manera, con nocturnidad, nunca mejor dicho, y alevosía, pues esto, como os digo, pues cuando ha amanecido esta mañana, nos hemos dedicado a esto.
I enmig de tot aquest enrenou, també us expliquem que Endesa ha confirmat a 3CAT que sí que va enviar, però per error, un missatge SMS avisant d'una incidència que no era real a diversos alcaldes del Baix Camp la nit abans d'aquesta gran apagada, és a dir, la nit de diumenge a dilluns. Els alcaldes confirmen que no hi havia cap avaria i volen deixar clar que en cap cas alertava del que va acabar passant dilluns al conjunt de l'Estat. Tarragona, Josep Ramon Ruiz.
La companyia explica que està provant un nou sistema per comunicar-se amb els municipis en cas d'incidència. Es tracta de l'enviament d'SMS de manera automàtica quan es detecta una avaria. I aquest sistema, que està en proves, és el que va fallar. L'alcalde de Vilaplana, Josep Vigorra, que va rebre el missatge, ha desmentit en declaracions al programa Tot es mou, de TV3, que el missatge era un avís d'Endesa del que va passar hores després.
El que vull deixar clar és que aquest missatge no ens alertava d'una futura apagada, que hi ha mitjans que estan comunicant això. L'únic que comunicava és en aquell moment que hi havia una incidència que pel que vam comprovar nosaltres no era real.
Vigorra ha explicat que el web d'Endesa també mostrava avaries inexistents, cosa que la companyia atribueix al mateix error i ha assegurat que estan treballant per refinar l'eina.
Pràcticament en punt, un quart de dues del migdia. Moment de saber aquesta hora com tenim la situació del trànsit i el transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, pel que fa al trànsit, després d'un matí carregat d'incidències, accidents, amb molts camions, també volum de circulació important, a aquesta hora sembla que ha millorat i ha baixat una mica. Per exemple, a l'AP7 us trobareu un tram de cua, però curta, el tram que va de Llinars a Cardedeu, perquè han retirat un camió i diversos turismes que hi havia accidentats a la Roca fa una estona curta. De fet, anteriorment ja hi havia hagut un altre accident a l'altura de la Roca que havia també dificultat la circulació a l'hora punta. Per tant, tot el matí ha estat amb retenció, més o menys, aquesta zona. I un altre punt també és la P7 a l'Ampolla, sentit sud, queda lentitud amb alguna bossa d'intensitat, però van tirant perquè han obert el carril que hi havia tallat, han acabat ja les tasques de reparació de la tanca després que han retirat un camió accidentat aquesta matinada. Una altra bossa d'aturades la localitzem a la 2 a Cornellà, sentit Martorell, i queda en aquest punt la retenció. En aquest cas han retirat un turisme que havia bolcat al punt de connexió de la 2 amb la B23 a Sant Feliu de Llobregat, per tant també ha anat millorant el trànsit, i la pot Nord. Aquí sí que hi ha un tram de cua i compacte des de Badalona fins al nus de la Trinitat i la Ronda de Dalt, amb bosses aturades ara des de Sant Gervasi a Meridiana, sentit Besòs, sentit Trinitat. Per tant, Ronda de Dalt, via evitar, sentit Trinitat per un accident que hi ha en aquesta zona de Meridiana. La Ronda Litoral es manté amb cua des de Fòrum fins la zona de la Barceloneta, sentit cap al Llobregat. I sentit Trinitat, en canvi, van tirant força bé, excepció, com diem, de la Ronda de Dalt. També hi ha un tram d'aturades, la mateixa Ronda de Dalt, des de Meridiana fins a la Vall d'Hebron, sentit Llobregat. Per tant, la Ronda de Dalt, la més complicada ara, en tots dos sentits de la marxa. El transport públic ara no tenim constància d'incidències destacables segons els diferents operadors.
Gràcies, Cèlia. Afegirem atenció pels que han d'agafar transport públic. Entre demà i diumenge es tallarà la línia de tren del Garraf per les obres de l'accés ferroviari a l'aeroport del Prat. Durant aquests 4 dies s'haurà de fer amb autocar el tram de les línies R2 Sud i R2 Nord entre el Prat de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. També hi haurà autocars entre Barcelona i Cunit, en el cas dels trens regionals, Joan Garcia.
Sí, comencem pel cas de Rodalies. Sortiran autobusos cada quart d'hora des de l'estació del Prat de Llobregat cap a Vilanova. Uns seran directes i altres en parades a estacions intermèdies. També hi haurà autobusos directes des del Prat cap a Sitges, Gavà i Castelldefels. Això a Rodalies. Pel que fa a regionals, hi haurà autobusos cada quart d'hora directes entre Cunit i la part alta de la Diagonal a Barcelona per enllaçar aquí amb la línia 3 del metro o bé a zona universitària o a Palau Reial. Repetim, aquests autobusos sortiran d'aquesta part alta de la Diagonal fins a Cunit. Seran els que donaran servei als trens regionals. I per anar a l'aeroport, des del Prat de Llobregat es podrà agafar la línia 9 del metro.
I pels que es queden i volen sortir de nit, doncs que sabeu que l'àrea metropolitana de Barcelona ha creat dues noves línies de nit bus, l'N23 i l'N24, que desdoblen les línies N3 i la N4 actuals.
A partir d'avui, l'N23 connectarà l'estació de Sants i a l'esquerra de l'Eixample amb el centre de Barcelona i oferirà una connexió més ràpida amb Montcada i Reixac per la Meridiana. Amb aquesta mesura s'estalvia fins a 20 minuts entre tots dos municipis. Per ampliar la cobertura de l'N4 s'ha creat la línia N24, que connecta les Roquetes i Canyelles amb Gràcia, la plaça de Catalunya i la Barceloneta i arriba fins al Moll Oriental. L'ENS Metropolità també ha millorat la línia N28, que es prolongarà a partir d'ara a l'Hospitalet de Llobregat amb 10 noves parades per donar cobertura a tot l'àmbit de Pubilla, Cases, La Florida i Can Serra.
Doncs ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores, però també anem més enllà aquests pròxims dies a veure què passa. Francesc Mauri.
Una previsió que de cara a aquesta tarda ens porta un termòmetre estable, domini del sol, alguns núvols a la costa sud i amb previsió de cara a demà de sol a gran part de Catalunya, alguns intervals de núvols a les Terres de l'Ebre i atenció a l'augment de temperatura, sobretot fora la línia costanera. Demà es notarà i sobretot entre divendres i dissabte. Divendres especialment les mínimes, dissabte també les màximes. Arribarà pols en suspensió. Divendres amb núvols abundants, algunes pluges a ponent i a les Terres de l'Ebre, i segurament dissabte i diumenge s'obriran clarianes amb alguns ruixats, preferentment a les tardes i preferentment a la meitat nord, sense descartar-los algun matí. Tot plegat, com que queda una mica lluny, ho anirem concretant en properes informacions.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Satisfacció del sector turístic després que el govern ha ajornat l'increment de la taxa turística com a mínim fins a la tardor. Una mesura que es volia començar a aplicar ja demà mateix, 1 de maig, i que finalment s'haurà d'acabar aprovant al Parlament. Avui ja tenim reaccions dels empresaris turístics. Fèlix Martín, què diuen?
Hola, bon dia. Doncs estan satisfets, evidentment, perquè això és el que volien, que s'aturés, però a la vegada diuen que no n'hi ha prou. Cal que es reformuli tot el decret, començant per la possibilitat que cada ajuntament pugui afegir un recàrrec de 4 euros per persona i dia a la nova taxa turística. En declaracions per al Catalunya al dia ho ha deixat molt clar el president de la Federació d'Hostaleria de Girona i vicepresident de la Confederació Catalana, Antoni Escudero.
Cada alcalde que de cada ajuntament, doncs el que vol és el millor pel seu poble i fer més obres, perquè les legislatures s'acaben i tothom vol posicionar-se per eleccions, i això és el que no podem pagar-lo nosaltres, perquè no ho paga un francès o un belga o un americà, no, ho pagaran els catalans.
Aquest augment el pagaríem nosaltres, diu, perquè un 60% del turisme a Catalunya el fem els mateixos catalans. Ara la principal demanda del govern és que, si hi ha d'haver canvis en la nova taxa turística, que es facin de forma consensuada amb el sector. Escoltem Esther Torrent, la presidenta de l'Associació d'Apartaments de Girona i també membre de l'executiva catalana.
No es pot regular a toc de decret llei, no es pot regular d'un dia per l'altre amb una entrada en vigor a tan curt plaç com estava previst, i no es pot fer d'esquenes al sector i sense saber quin serà aquest impacte.
El canvi en la taxa es va tramitar com a decret llei i, per tant, d'aprovació directa, però al final passa a ser un projecte de llei i s'haurà d'aprovar al Parlament.
Fèlix, què suposava l'augment de la taxa?
Doncs, per exemple, en cases rurals o hotels de 3 estrelles, avui es paga una taxa de 60 cèntims per persona i dia. I amb el nou decret es podria passar més de 5 euros. D'on surt això, doncs? De doblar la taxa actual, que és el que preveu el decret, per tant, dels 60 cèntims es passaria a 1,20 euros, i afegiria més els 4 euros que podria aplicar al respectiu ajuntament. Total, 5 euros amb 20 cèntims. De moment, doncs, això queda aturat com a mínim fins a la tardor o la pròxima primavera.
Gràcies, Fèlix. Per cert, que Esquerra Republicana tira pel dret i ha registrat al Parlament una proposició de llei pròpia per regular aquesta taxa turística. Plantegen aplicar que sigui diferenciada a la ciutat de Barcelona respecte a Quim Balaguer de la resta del país.
Sí, els republicans no estan d'acord que aquest gravamen es dobli en tots els municipis del país sense fer diferències, tal com havien pactat el govern i els comuns. Fora de Barcelona, el gravamen seria inferior que la capital catalana i també variaria en funció de si és temporada alta o baixa. Els republicans adverteixen que si s'apliqués la mateixa taxa a tot arreu, es perjudicaria una bona part del país. També plantegen una taxa turística més baixa per equipaments com els albergs de la Generalitat perquè no hagin de pagar el mateix que un hotel de 3 estrelles.
Fa una estona hem parlat amb el nostre equip viari, amb la Cèlia Quintana, per explicar-nos com teníem la situació del trànsit. Vèiem que ja hi havia alguns problemes. Els transports públics, a priori, funcionaven bé, però ha durat poquet, perquè ja tenim alguna incidència, oi, Cèlia?
Doncs sí, més que incidència, hi ha retards generalitzats de més de 45 minuts a les línies R2, R2 Sud i Nord, RT2, R14, 15, 16 i 17, i és perquè hi ha congestió ferroviària a l'estació de França. Per tant, si heu d'agafar algun tren d'aquestes línies, que en són moltes de Rodalies, doncs compte, perquè hi ha retards importants que superen els 45 minuts.
Un quart i mig de dues, detinguts tres menors per la seva suposada implicació en l'agressió fa just una setmana a les portes d'una escola de Mataró, la capital del Maresme. El cas està en mans de la Fiscalia de Menors i la investigació segueix oberta, Estel Batet Carles.
Els tres detinguts, que segons hem pogut saber tenen 14 i 15 anys, se'ls imputa un delicte d'amenaces i lesions, un altre contra la integritat moral i un tercer contra la intimitat personal pel fet d'haver gravat l'agressió en vídeo i haver-ho penjat a les xarxes. S'hi veu com un grup d'adolescents encercla un noi que, segons ha pogut saber Catalunya Informació, té 13 anys, una veu masculina que no surt a les imatges els demana que s'apartin i llavors es veu com un jove es llança contra el noi i li clava una forta puntada de peu al pit. Un cop a terra, immòbil, segueix colpejant-lo al cap i a les costelles juntament amb dos adolescents més. La víctima va ser atesa a l'Hospital de Mataró, però no va quedar ingressat. Els Mossos d'Esquadra li han ofert protecció per acompanyar-lo a les entrades i sortides de l'institut i també assessorament legal a la família, que per ara no sabem si ha presentat denúncia.
A Lleida, els Mossos d'Esquadra tenen molt avançada ja la investigació de l'agressió que van patir sis agents diumenge al barri de la Mariola i preveuen que aviat també hi hagi detencions. Un cop hi hagi detinguts, Pere Joan Álvarez, podrien ser acusats d'una temptativa d'homicidi.
Exacte, Marta, sobretot per la brutalitat de l'agressió contra els agents, amb l'ús de pals, pedres i ampolles de vidre, ho afirmava el cap de la regió policial de Ponent, el comissari Josep Codina.
Estem en la fase d'investigació, presa de declaracions, instrucció de l'atestat i identificació dels autors per fer aquestes detencions, esperem que en breu. A la fase de la investigació està bastant avançada i, per tant, esperem que en breu fem aquestes detencions.
Els agents van patir ferides al cap que van requerir entre 10 i 20 punts de sutura i un d'ells va tenir un traumatisme facial. Els fets van passar diumenge a la nit al barri de la Mariola quan els Mossos van intervenir en una baralla amb un centenar de persones implicades originada per una disputa entre dues famílies conflictives. Es tracta de l'agressió més greu contra agents dels Mossos a Lleida en l'última dècada. Declaracions del comissari de Lleida en el marc de la celebració del Dia de les Esquadres a la regió policial de Ponent, on també ha dit que Mossos i Guàrdia Urbana intenten revertir els robatoris a l'interior de vehicles, tenint en compte que la ciutat de Lleida és on més augmenten aquest tipus de delictes a Catalunya. Sobre la futura comissaria prevista al barri de la Bordeta de Lleida, el comissari ha avançat que està en fase de projecte i que està previst que entri en servei entre el 2030 i el 2032.
Últim dia de judici contra el turista irlandès acusat de matar la seva parella a Salou ara fa dos estius. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Quines penes han demanat les parts?
Mira, la Fiscalia manté la petició de 21 anys de presó, l'acusació particular 30 i la defensa l'absolució. En les conclusions finals de la vista, el fiscal del cas ha desacreditat la teoria del suïcidi que ha fet servir l'acusat citant l'informe forense.
Y lo sé principalmente porque la causa de la muerte es por estrangulación al lazo y eso resulta imposible de realizar por uno mismo. Esto nos lo dice la médico forense que practicó el informe de autopsia. Que la dirección del surco en el cuello hacia un lado no puede producirse por el propio peso de la víctima.
El fiscal diu que el mòbil del crim va ser el fet que la dona volgués acabar amb la relació sentimental i per això la va escanyar. Ho considera un cas d'assassinat amb traïdoria i demana, a més de la presó, una indemnització de 250.000 euros a la família, mentre que la defensa vol l'absolució. El jurat popular haurà de dictar veredicte els pròxims dies.
Es recupera el valor de l'activitat agrària catalana després d'uns anys crítics per la sequera i la crisi de preus generada per la guerra d'Ucraïna. Malgrat això, el govern alerta que la renda de pagesos i ramaders fa 20 anys que no creix de manera significativa. Segons el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per fer un salt endavant cal invertir perquè les produccions siguin més estables. El conseller n'ha parlat des de la cooperativa de l'Albi a les Garrigues. Ho ha seguit l'Estela Bossoms. Bon dia, Estela.
Hola, Marta, bon dia.
I Ordeig, el conseller, ha volgut ser prudent.
Sí, d'entrada ha parlat de dades bones perquè l'any passat el valor de la producció en camps i granges va pujar per segon any consecutiu més d'un 20%. Això s'explica per la recuperació de les collites després de la sequera i les gelades i perquè pagesos i ramaders van tenir menys despeses en combustible, pinsos i fertilitzants. Però el conseller ho ha posat en context.
Veníem de dos anys desastrosos. Algunes explotacions viables van desaparèixer per culpa de la tempesta perfecta i ara hem recuperat el nivell d'aquests dos anys.
Per això insisteix que cal estabilitzar les produccions perquè no depenguin d'inclemències del temps o d'oscil·lacions de preus.
Necessitem trencar a l'alça la renta agrària la propera dècada, els propers 5 anys, el proper període. I això ho aconseguirem, missatge que volem donar, un bon any al 24, però no podem estar amb aquestes oscil·lacions de produccions per falta de regadiu, per falta de xarxes antipedra, per falta d'inversió.
I pel que fa a la plaga de conills, avui acaba l'emergència cinegètica que ha permès incrementar la caça d'exemplars, però Ordeig assegura que el control continuarà amb eines més específiques segons cada zona afectada i amb noves línies d'ajut per finançar mesures d'autoprotecció que puguin aplicar pagesos i cooperatives.
I un altre fenomen, Estela, que preocupa molt el camp són les pedregades, i AgroEseguro ja ha fet càlculs del que haurà de pagar per la gran tempesta del 19 d'abril.
Sí, estima que seran uns 25 milions per indemnitzar els pagesos pels danys en unes 8.000 hectàrees. Afrucat, la patronal de la fruita catalana, calcula que s'ha perdut un 8% de la collita, unes 75.000 tones, sobretot d'albercoc i pera.
Sant Just Desvern va tornar a ser l'any 2022 el municipi català amb la renda per càpita més alta, amb 30.352 euros. El segueixen Matadepera, Tiana, Alella i Taià, segons les dades publicades avui per l'IDESCAT. La mitjana catalana és de 19.140 euros i la capital, Barcelona, se situa en els 23.000. A la banda baixa, el municipi amb la renda més baixa és Montferrer i Castellbò, a l'Alt Urgell, amb 12.421 euros per habitant. El segueixen en aquest rànquing Lloret de Mar, a la Selva, Riba-Roja d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, i Salt, al Gironès. Segons l'IDESCAT, els ingressos per habitant han crescut a totes les comarques amb un increment del 2,7% respecte al 21. L'Aran és la comarca on més creix la renda, amb un augment del 8,2%. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El Delta de l'Ebre comença la campanya de l'arròs d'enguany. Ho fa amb la inundació dels arrossars, al marge esquerre. El sector és optimista perquè 5 anys després preveuen una campanya normal amb unes 21.000 hectàrees conreades. Anem a Tortosa. Jordi Barranca, bon dia.
Hola, bon dia.
I pel que fa a plagues com el cargol, poma o les males herbes, què n'esperen?
Doncs mira, tot depèn de l'àmbit en què ens fixem. Per exemple, mentre que amb el cargol confien en l'eficàcia dels tractaments post-sega, en el cas de les males herbes, la limitació en l'ús de productes els restringeix les actuacions. Sentim Jordi Casanova, que és el responsable del sector de l'arròs de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
Que és una caiguda que això sí que ens penalitza molt, perquè el control de les males herbes cada cop se fa més complicat, i han aparegut els últims anys unes tecnologies creuades de combinació de tindre uns arrossos resistents als herbicides, que són bastant més tous.
Els primers d'inundar els camps són els regants del marge esquerre. Malgrat que no hi ha restriccions en el reg, són ben conscients que l'adaptació al clima és cabdal pel seu futur. Javier Casanovas, el president de la comunitat de regants.
I el que ens ocupa més temps a la comunitat de regants és adaptar-nos a totes les circumstàncies de canvi climàtic, però no quedar-nos en la pantalla de l'excusa, sinó d'anar buscant solucions a totes les problemàtiques, des de les mateixes plagues d'espècies invasores, la pujada del nivell del mar, les sequeres. Tenim l'obligació d'anar caminant per anar buscant solucions, almenys mitigar tot el possible.
Al marge dret, la inundació començarà d'aquí 48 hores, és a dir, divendres. Enguany es preveuen sembrar les 21.000 hectàrees d'arrossars del país. Recordem que un 68% de la producció catalana correspon a les dues cooperatives aquí del Delta, que són Arrossaires del Delta i la Cambra Arrossera del Montsià.
Ni una gota més. Aquesta és una de les consignes que han cridat els representants d'una trentena d'entitats ecologistes, ajuntaments, consells comarcals i agents econòmics, socials i culturals del Priorat, que s'han concentrat ara al migdia al pantà de Siurana, que està al 25%. Reclamen que no es faci el transvasament al pantà de Riudecanyes. I a Cornudella del Montsant hi tenim la unitat mòbil amb la Clara Chavarría. Domingo, bon dia.
Sí, exacte. El proper dilluns ja ha prevista una reunió de la Comissió de Desembassament, durant la qual s'ha de decidir si es transvasa aigua o no del pantà de Siurana a Riudecanyes. Un pantà de Siurana que, com deies, està al 25% de la seva capacitat, mentre que el de Riudecanyes està al 60%. Entre d'altres, en aquesta comissió hi participa l'Agència Catalana de l'Aigua i la Comunitat de Regants de Riudecanyes, que s'abasteix d'aquesta aigua, i és una zona en què els camps han patit molt la sequera. Des del Priorat, però, al·leguen que l'aigua del pantà de Siurana és bàsica per abastir la comarca. Jaume Sanz és membre de la plataforma pel riu Siurana, que destaca que en la concentració hi ha representats una gran diversitat de col·lectius prioratins.
Darrerament s'ha contraposat els ecologistes i els regants. Si mireu aquí, aquí hi ha alcaldes d'ajuntaments del Priorat, associacions, denominacions d'origen. No són ecologistes, som gent que necessitem l'aigua del riu Siurana per viure. Tota la gent que hi ha aquí és del Priorat.
Des del Consell Comarcal reclamen seny i que no es faci aquest transvasament. Joan Santís és vicepresident tercer del Consell.
no toca. Ara no toca trasbassar veient d'aigua, no toca perquè estem només del 25% i creiem que amb un 60% que té Riudecanyes, creiem que cal recordar molt fa 2-3 anys, l'any 22, estàvem aquí mateix, estàvem amb el, sembla que era el 7% o el 10%, i aquell trasbassament ens va condicionar els 3 anys següents. Hem sigut una sequera bestial. Aquest trasbassament considerem que no és necessari ara. Creiem que hi ha altres solucions. Per tant, demanem, si us plau, que se'ns escolti, que se'ns escolti ben alt. Ja sabem que som molt poca gent, però creiem que és una injustícia el que se'ns està fent.
En el marc de la concentració també s'ha destacat que l'aigua de la Conca del Siurana és una peça clau per conservar el paisatge de la comarca, que aspira que sigui declarat Patrimoni Mundial per l'UNESCO.
Gràcies, Clara. Bon dia.
Adéu, bon dia.
L'ús del català està en retrocés als centres educatius. La Generalitat i el Síndic de Greuges alerten que en els últims 15 anys la davallada de l'ús del català ha estat dràstica, i així ho avalen tots els informes que s'han fet sobre aquesta qüestió i que mostren que l'ús del català només és majoritari a l'aula. Davant d'aquesta situació, molts centres educatius han impulsat projectes per fomentar l'ús social de la llengua, Sara Canyete.
Sí, un d'aquests centres és l'Institut Montserrat Roig de Terrassa, on fa pràcticament 20 anys que funciona un projecte de parelles lingüístiques. Alumnes, voluntaris i aprenents es troben durant 10 sessions per parlar en català a l'hora del pati. Ho explica la Sara Vicenç, que és orientadora i coordinadora LIC, de Llengua i Cohesió Social.
Quan parlen amb un igual, que poden veure doncs, fins i tot quan creen una mica de vincle, no? Com un amic, com una amiga, sempre doncs, és més fàcil deixar-se anar. Per tant, intentem fer-los veure que això serà, aquesta experiència serà un aprenentatge per a ells molt gran per poder perdre la por i llançar-se a parlar català.
Sara, quins alumnes participen a les parelles lingüístiques?
Doncs mira, entre els alumnes aprenents trobem principalment alumnes de l'aula d'acollida i els que ja no hi van però encara reben suport lingüístic, com Antun, que és tailandès, o la Tiziana, que és argentina.
Perquè aquí donen com oportunitats per aprendre més català i bueno, fan activitats divertits. I
a classe la majoria parla castellà i només els professors parlen català i amb ell almenys puc parlar més català.
I entre els alumnes voluntaris hi ha la Roser, que precisament és la parella lingüística de la Tiziana.
Jo sobretot intento no ser gaire pesada, per dir-ho així, perquè també crec que si t'estan corregint constantment errors mínims de pronunciació o alguna S o algun accent que no va allà o tònica o no sé què, jo crec que al final t'agobies també i et bloqueges i acabes dient ai, prou ja, no vull anar més a parelles lingüístiques.
El projecte és molt popular entre els alumnes. De fet, fa pràcticament 20 anys que el fan al centre i aquest any han hagut de fer dues edicions perquè s'hi han apuntat 100 estudiants.
Parlen d'estudiants, prop d'un 60% dels estudiants han aprovat les proves PAP, que són les proves d'aptitud personal que han de superar els que volen fer magisteri. Concretament ho han fet el 58%, pràcticament la mateixa xifra que els últims dos anys. Uns resultats, per tant, que s'han estancat i que impliquen que 4 de cada 10 alumnes no superen encara les proves.
Sí, l'any que ve farà 10 anys que es fan aquestes proves PAP. Des del Departament d'Universitats defensen que han aconseguit canviar el perfil d'estudiants que accedeix als estudis de magisteri, però que els agradaria poder mirar altres aspectes com la motivació. Ara es fan només dos exàmens de llengua i matemàtiques. Josep Maria Cornadó és el coordinador de les PAP i són declaracions a Catalunya Informació.
Quan surten és amb l'objectiu de filtrar els estudiants que són més capaços, que tenen una base cultural més sòlida. És evident que és una prova que ens agradaria que també mesurés altres capacitats, però tampoc no és fàcil amb tants estudiants i tan poc temps.
Les proves d'aptitud pedagògica només es fan a Catalunya i a les Illes Balears, però el Departament d'Universitats assegura que hi ha altres comunitats de l'Estat que s'han posat en contacte amb ells perquè també les volen incorporar.
Els alumnes de l'Alt Pirineu i de l'Aran que fan el Batxibac, que és la doble titulació que permet obtenir el batxillerat espanyol i el francès, han pogut fer per primer cop els exàmens que els donaran accés a la universitat més a prop de casa. Sofia Cabanes, em sembla que avui finalitzen aquestes proves. On s'han fet?
Hola, Marta, bon dia. Doncs s'han fet per primera vegada a Viella i a la Seu d'Urgell i això ha permès que un total de 36 alumnes no hagin de desplaçar-se fins a Lleida per fer unes proves semblants a les de la selectivitat que són íntegrament en francès i que els permetrà cursar estudis superiors tant a França com a l'Estat espanyol. Pilar Rodríguez és la coordinadora de llengües estrangeres dels serveis territorials.
Doble seu, per tant estem doblement contents, ja que els alumnes no tenen que desplaçar-se a altres seus a fer els exàmens. Cada vegada hi ha més alumnes que decideixen fer un doble batxillerat.
En el cas concret de la Vall d'Aran, les proves s'han realitzat al Centre de Formació d'Adults a Viella. Ara fa gairebé 5 anys es va aconseguir que la capital aranesa fos seu de les proves de la selectivitat, una fita que es compara a la d'ara. Angelina Cases és consellera de Coneixement del govern aranès.
Pense que hi millor que els nostres escolans estiguin en casa seva, en aquest país no hagin de pagar les despenes de trasladar-se en Lleida 3 dies. I també se tapen millor els manyatges en casa seva quan acaben les proves, hem de preparar l'endemà.
Les proves de batxibac substitueixen la fase general de la selectivitat. Si els alumnes queden contents amb la nota obtinguda, poden escollir no fer la selectivitat al juny.
La bretxa de gènere es manté en la tria d'estudis universitaris, tot i que les dones representen el 63% dels alumnes que van a la universitat, encara continua havent-hi una forta segregació. Aquesta és una de les conclusions de l'últim informe de la xarxa Vives que analitza el perfil dels estudiants de parla catalana a Barcelona. Laura Hurtado.
Les dades mostren que continua havent-hi una bretxa de gènere, tot i que les dones representen el 63% de les persones que assisteixen a la universitat, encara hi ha una forta segregació en la tria d'estudis. Ernest Pons, professor titular d'Economia de la Universitat de Barcelona i un dels autors de l'estudi.
El que hi ha al darrere no és només una polarització, és tot un esquema mental de per què es cull una titulació o una altra. Les dones s'orienten, en general, molt més cap a estudis que tenen a veure amb el món de les arts, les cures, les humanitats. En canvi, els homes es decanten molt més cap a estudis que tenen a veure, en general, amb qüestions de pes de decisions, posicions de poder.
Les dones dediquen més hores als estudis i a les tasques domèstiques, mentre que els homes tenen més temps per a les aficions personals i el treball remunerat. D'altra banda, menys d'un 10% dels estudiants universitaris presenten un perfil socioeconòmic baix. La majoria, més d'un 60%, són de classe social alta.
Són 2:15. Vic activa un pla de lectura per als pròxims 4 anys amb un pressupost de 165.000 euros. Feia 14 anys que no en tenia cap. És el primer municipi de les comarques de Barcelona que té el suport de la Diputació per dur a terme aquest pla que posarà el focus en les edats més primerenques. Nàtia Dell, en què consisteix?
L'objectiu, bon dia, és captar nous lectors i fer de la lectura una cosa divertida. Ignasi Gené, coordinador de la Biblioteca Pilar en Vallès.
Entenem la lectura com un viatge. El destí és el benestar de les persones, perquè creiem que això facilita el desenvolupament personal, també col·lectiu. El camí del pla de lectura és la igualtat d'oportunitats i accessibilitat per tothom. Intentar, amb totes les accions que farem, buscar això, que sigui una cosa divertida. Que per alguns ja ho és, pels que no, hem d'intentar en 4 anys anar-ho superant i anar adquirint, per tant, nous lectors.
Per això, una de les accions serà dinamitzar les biblioteques de tots els centres escolars de la ciutat com a trampolí per començar a enganxar-se a la lectura. El pla també preveu l'organització, l'octubre de l'any que ve a Vic, d'una gran festa del llibre amb tot el sector implicat, com una mena de setmana del llibre en català, però a la Catalunya interior, tal com ens avançava l'Ignasi.
Serà una trobada del món editorial llibreter, per tant, hi haurà negoci, per tant, serà fira, però també serà festiu, una gran festa del llibre a Vic i, per tant, de país.
Una altra de les accions serà treballar l'oralitat, per exemple, a través de contes tradicionals de diferents països per acostar-se a d'altres cultures.
Un pla nàtic que es posa en marxa al municipi, de fet, amb més clubs de lectura del país.
Exacte, deixant a banda l'activitat a les llibreries, només a la Biblioteca Pilarín Vallès hi ha una vintena de clubs de lectura amb unes 300 persones implicades, de novel·la històrica, contemporània, infantil, teatre, poesia. La xifra s'ha triplicat amb la nova biblioteca. Hem parlat amb dos biguetats que participen activament d'aquests clubs de lectura. La Rosa Maria Rubio és una entusiasta dels llibres. Se'n llegeix un cada setmana. És usuària, però també conductora del Club Dones i Literatura.
Es fa més gratificant quan passes de ser una activitat en solitari a ser una activitat compartida, perquè amplies els horitzons i comparteixes diferents opinions d'autors, de la trama, de la novel·la, i tens una visió holística i, a més, socialitzes.
Josep Maria Brugera té 67 anys i participa en clubs de lectura de narrativa contemporània.
Ara tinc temps i, per tant, aquest temps que tinc ara m'agrada invertir-lo en una cosa que, primer, m'agrada i, després, fins ara no havia tingut la disponibilitat de temps que temps enrere no tenia.
Tenint en compte que la llengua catalana també se situa al centre d'aquest pla de lectura, acabem amb una curiositat. Sabeu quina és? és la paraula que els biguetans han triat com a paraula del poble, vaja, com a localisme que els identifica, torratxa, el test on poses les flors, un mut que ha passat per davant de xupluc, aixelebrat, mercadal o peixa. La iniciativa ha estat d'Òmnium d'Osona.
El Festival Temps de Flors de Girona amplia el seu radi per esponjar l'allau de visitants i aconseguir que no es concentri tothom als carrers més estrets al voltant de la catedral. Es farà del 10 al 18 de maig i ja arriba l'edició número 70. Núria Pereira, com es vol aconseguir això d'esponjar la presència de visitants?
Hola, bon dia, Marta. Doncs hi haurà muntatges florals a la part més baixa del barri vell perquè no tothom es trobi a la part més alta, com deies, al voltant de la catedral. Això vol dir que es podran veure muntatges a llocs com la plaça del Vi, a la Rambla de la Llibertat i al carrer Argenteria. Fins i tot es podran veure flors més enllà del centre, ho ha explicat la vicealcaldessa Gemma Geis.
Espongem els espais del centre, especialment al voltant de la catedral, per evitar aglomeracions. Obrim nous espais d'exhibició al carrer Albareda, a la plaça del Vi, Rambla i Argenteria, i recuperem espais emblemàtics com el refugi antiaeri i les escales del Teatre Municipal.
Entre tot el que es podrà veure, destacaran altre cop les flors naturals. Aquest any no hi ha sequera i, per tant, ja no hi ha la recomanació d'utilitzar flors seques. I no només això, sinó que en alguns muntatges es podrà fer servir l'aigua com a element ornamental. El rec per mantenir els muntatges es farà amb aigua regenerada. En total hi haurà 114 espais expositius i 146 projectes. I una altra novetat d'aquest any, s'amplia l'horari nocturn, sobretot perquè els mateixos gironins en puguin gaudir.
Ampliem l'horari amb 17 espais interiors oberts fins les 11 de la nit, els dies de cada dia, i fins les 12 els dissabtes. Doncs perquè els gironins i gironines puguin passejar doncs, amb un horari que segurament altra gent que ens pugui visitar ja hagi marxat.
A més, les persones neurodivergents que agraeixen fer les visites amb més calma tindran unes hores reservades.
No hi haurà vaga a PortAventura aquest pont de l'1 de maig. Direcció i plantilla han tancat un acord salarial i laboral que han ratificat els treballadors en assemblea. Ara el comitè d'empresa seguirà negociant el conveni col·lectiu que afecta 4.500 treballadors. Josep Ramon Ruiz.
Aquest acord permetrà obrir el parc temàtic amb total normalitat durant el pont de maig. Les dues parts han pactat millores salarials i també laborals. Paco López, de la UGT.
Algo valoramos positivamente es que el conjunto de los trabajadores va a verse afectado por las mejoras que hemos alcanzado, mejoras en materia económica, mejoras en materia organizativa, de descansos, es decir, creemos que es un antes y un después.
El director general de PortAventura, Fernando Aldecoa, s'ha mostrat convençut que les mesures milloren les condicions laborals de la plantilla.
Estem convençuts que les mesures acordades milloren significativament la qualitat laboral de l'equip de PortAventura World. Aquest preacord ens permet operar amb total normalitat durant el pont de maig, coincidint amb la celebració del 30 aniversari.
També han acordat continuar dialogant amb la mediació de treball per avançar en el procés de negociació del nou conveni col·lectiu.
Millora significativa de la qualitat acústica a les ciutats catalanes respecte a la que hi havia fa 3 anys. Segons els últims mapes de Soroll, de les 13 ciutats i conurbacions que estan obligades a fer aquest tipus de sondejos, ha baixat la quantitat de gent que està exposada a un nivell de soroll alt i ha augmentat el percentatge de població que viu en una situació òptima de qualitat acústica. Montse Poblet, bon dia.
Bon dia. Els mapes estratègics de soroll són obligatoris per llei des del 2007 i mesuren la contaminació acústica derivada del trànsit rodat i ferroviari dels aeroports i també de les zones industrials. Respecte del que teníem el 2022, quan es van tancar els últims mapes de soroll, ara hi ha un 17% més de població vivint durant el dia en condicions acústiques òptimes i un 12% més està en aquesta situació durant la nit. Sonsoles Letang, directora de Canvi Climàtic, ens detalla algunes de les mesures que han contribuït a la millora.
Hi ha mesures doncs, relatives al transport, mesures relatives a l'ordenació urbanística, pantalles acústiques, paviment sonor reductor, usos d'activitats, regulació d'activitats, zones peatonals en àmbits urbans.
I podem anar al detall en algunes de les ciutats estudiades?
Sí, ens fixarem en la població que encara suporta nivells alts de soroll. A Reus, la baixada diurna ha estat de més del 8% i la nocturna del 5%. A Barcelona, del 6% i de prop del 9%, i a Lleida, del 2% durant el dia i del 3% a la nit.
Alp, a la Cerdanya, es converteix aquesta setmana en la capital del muntanyisme. Què s'hi fa exactament, Joaquim Albalate? Bon dia.
Bon dia, doncs, són tres esdeveniments que s'han ajuntat en la Setmana Internacional de la Muntanya, que és com ho ha batejat qui organitza la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. El seu vicepresident Josep Casanovas ens explicava quins són aquests tres actes per on passaran unes 300 persones.
Hem començat amb el Col·loqui Internacional de Refugis, l'Assemblea de l'Aliança Internacional o Mundial de Museus de la Muntanya, és a dir, vindran aquí 13, 14, 15 països, i continuarem a partir del dijous amb el 7è Congrés Excursionista Català.
Després dels dos dies de debat sobre els refugis, avui és el torn dels museus de muntanya. La federació vol que la trobada serveixi com a desllorigador d'un projecte com aquest a casa nostra.
Nosaltres com a federació també estem al darrere de la creació del Museu de la Muntanya aquí a Catalunya i bé, això serà doncs una ajuda, una promoció important doncs que membres de museus de la muntanya a tot el món ens podran alliçonar una miqueta de com tirar endavant aquest projecte que nosaltres creiem que el país com Catalunya s'ho mereix, un país de muntanya, d'excursionisme, de grans alpinistes i de grans fites a nivell mundial, no?
Justament ahir les diferents delegacions van ser a Núria, que és un dels possibles llocs on fer aquest nou museu. I de demà fins diumenge es fa el 7è Congrés Excursionista Català. És un congrés centenari, el primer es va fer el 1911 i feia 14 anys que no es feia. Una dècada i mitja en què l'excursionisme ha crescut moltíssim a casa nostra, sobretot després de la pandèmia. Per això es debatran reptes de present i futur com la sostenibilitat, la seguretat o l'ús de la tecnologia.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El Festival Grec de Barcelona s'inaugurarà per primera vegada amb un espectacle familiar i convertirà la capital catalana en un gran escenari. Sota la nova direcció de Letícia Martín Ruiz, la 49a edició del certamen oferirà del 26 de juny al 4 d'agost un total de 90 propostes, gairebé la meitat liderades per dones. Barcelona, Montse Mas.
L'estrena mundial al Teatre Grec de l'obra francesa per a tots els públics Le Petit Cirque, una col·laboració entre els artistes Marie i Joan Bourgeois i la cantautora Pom sobre les estacions de la vida, obrirà un grec que vol ser per a tothom, diu la seva nova directora, la granadina Letícia Martín Ruiz.
El fer per aquesta inauguració un espectacle que sigui alegria, que sigui per tothom, que sigui un tret de sortida amb molta força, sí que és una presa de força per entendre que la cultura cal que sigui per tots.
Montjuïc tornarà a ser el cor del certamen amb noms locals i internacionals com la pianista Clara Peya, la cantant Rosalén, el coreògraf Sidi Larbi Cherkawi, el músic Max Richter, el director teatral Tiago Rodríguez o l'artista William Kendrich. A les sales de la ciutat, Josep Maria Pou serà el gegant de Roald Dahl i Carme Elias, Ramon Madaula i Sílvia Munt llegiran cartes d'amor, entre moltes altres propostes que també arribaran a espais singulars de la ciutat com l'Arc de Triomf, el Jardí Botànic o museus com la Miró o el Picasso. I és que es busca un festival més barceloní que mai.
El que volia era fer-lo créixer. I crec que l'única manera de fer créixer avui un projecte així és ampliant el treball en xarxa, en totes les xarxes. Esclar, internacionals, però amb especial atenció a les locals. Per tant, que el grec sigui més Barcelona i que Barcelona sigui una mica més un festival.
Aquest any, la Sala Montjuïc de Cinema es traslladarà a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs amb pel·lícules sobre Barcelona. La venda general d'entrades del grec, 160.000 en total, començarà el 7 de maig.
El Museu Déu del Vendrell celebra 30 anys. Va ser la donació de l'antic notari que va col·leccionar art durant tota la vida. Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Aquest és un museu central, el Vendrell, per situació i perquè tothom hi ha anat alguna vegada. Què s'hi pot trobar quan el visites?
Sí, està ben bé al centre, presidint la Plaça Nova, en una casa senyorial del segle XIX, al Palau Rabassó. I el que s'hi pot trobar, dius, doncs, mira, una col·lecció eclèctica d'art. Hi ha peces diverses perquè respon als gustos del senyor Déu, que tenia a casa seva colgada de quadres, escultures i artesanies, fins i tot omplint els passadissos. S'hi poden trobar tres plantes d'exposició permanent i una de temporal. En la permanent hi ha pintura i escultura dels segles XIX i XX, talles religioses, vidre modernista i una gran col·lecció de bacines i catifes orientals que sorprenen el visitant perquè estan posades sota un terra de vidre, per tant, camines per sobre de les catifes sense fer-les malbé. Ahir al vespre es va fer la celebració d'aquest aniversari i es van bufar les espelmes. La seva directora, Núria Payán, va voler ressaltar la voluntat del seu fundador que aquest fos un museu obert.
Jo el que sí que he mantingut durant tots aquests anys a la direcció del museu és que el museu sigui de tothom, que estigui obert a tothom.
L'historiador de l'art Damià Amorós va confessar aquest pecat capital.
Tinc enveja perquè hi va haver una persona que va treballar, viure al Vendrell, i una persona que va tindre la gran visió de que part dels seus diners retornar-los al seu poble. Vostès han de saber que tenen una de les millors col·leccions d'art del país l'han d'estimar, l'han de cuidar.
I l'alcalde, Kenneth Martínez, seguint aquest fil, va reivindicar-ne l'orgull.
És un museu molt, molt vendrellent, a la milla d'or del Vendrell. La Sanova, Museu Guimarà, Pau Casals, una enveja, segur. I no és habitual que poblacions com la nostra, catalana, mitjana, de 40.000 habitants, tingui un museu d'art.
A l'entrada hi ha una inscripció del mateix notari Déu que diu que cada vendrellenc té una part proporcional d'aquest museu.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. 6 anys després, el Barça tornarà a disputar avui una semifinal de la Champions masculina. Els blaugranes reben aquest vespre l'Inter de Milà-Montjuïc en l'anada d'aquesta eliminatòria. Au del Serra, bon dia.
Bon dia. I Hansi Flick ha convocat aquest migdia 22 jugadors, amb l'única novetat del tercer porter, Estralaga, en el lloc de Ter Stegen, que no disputarà la Champions, com va confirmar ahir el tècnic alemany. Això vol dir que Lewandowski i Valde també continuen sent baixa. L'objectiu dels de Hansi Flick és aconseguir un bon resultat per acostar-se a la final de Múnich.
Estem centrats. Tenim una oportunitat d'arribar a la final de la Champions i és la competició més important de totes. Per a tothom és un somni arribar-hi. Hem d'estar concentrats. L'equip és molt bo. L'equip ha entrenat bé. Hem de mostrar la nostra força, ensenyar com volem jugar, com podem jugar, mostrar la nostra millor versió en els dos partits. It's very important in these
two matches. Per la seva banda, l'Inter té la baixa segura del central Pavard i el dubte del davanter Marcus Thuram. Sentim ara el tècnic dels italians, Simone Inzaghi, analitzant el partit d'avui.
Dovremmo essere chiaramente bravi.
Haurem de ser clarament valents, però també molt polits, perquè el Barça és un equip que sempre juga a la meitat ofensiva del terreny de joc. També haurem de ser valents per evitar les seves accions d'atac i, quan calgui, defensar tots junts.
Ci dovremo difendere da squadra sapendo che avremo bisogno di tutti.
Els interistes arriben a aquesta semifinal. Havent perdut els tres últims partits jugats, dos a la Lliga i un a la Copa. Aquest partit començarà el d'avui, el Barça-Inter, a les 9, i com sempre el podreu seguir la transmissió que en farem a la TDT de Catalunya Ràdio. En l'altra semifinal, jugada ahir, el PSG de Luis Enrique va guanyar el camp de l'Arsenal per 0-1 amb un gol d'un altre ex-blaugrana, Ousmane Dembélé.
Encara en futbol, les seleccions catalanes tornaran a jugar partits amistosos el mes que ve.
La selecció catalana masculina s'enfrontarà a Costa Rica el dimecres 28 de maig en un amistós internacional amb motiu de la celebració del 125è aniversari de la Federació Catalana, a l'estadi Johan Cruyff. Serà gairebé segur l'escenari del partit. En els pròxims dies també es farà oficial el partit de la selecció catalana femenina, que serà segurament el diumenge 1 de juny, al migdia, i contra la selecció de Xile. Si no hi ha canvis d'última hora, el partit també jugarà el Johan Cruyff. El que sí ja ha quedat confirmat, en aquest cas per la Federació Espanyola, és que la final de la Copa Femenina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid es jugarà el dissabte 7 de juny a les 7 de la tarda i a l'estadi de l'Alcoraz d'Osca.
I en bàsquet, el Barça no es pot permetre cap més entrebanc si vol continuar en vida als play-offs dels quarts de final de l'Eurolliga.
És per això que aquesta tarda necessita guanyar el Mónaco al Palau Blaugrana si vol mantenir encara alguna opció de classificar-se per la Final Four. Els blaugrana perden, de moment, l'eliminatòria per 2-0. Sentim l'aler Joel Parra parlant de la duresa dels jugadors del Mónaco en els dos primers partits.
Ells van fer el seu joc, ells es van voler treure del camp de totes les maneres, i nosaltres crec que en aquest sentit doncs no vam ser intel·ligents. Vam caure al seu joc, vam caure les seves trampes, ells ens peguen, nosaltres ens enfadem i ens encarem, almenys de dir, bueno, tu m'estàs pagant, doncs jo et pego més, però intel·ligentment, no, com estic dient.
El Barça-Mónaco començarà a les 7 de la tarda i el podreu seguir en directe a la transmissió que en farem el Tot Gira pel canal exclusiu digital i la plataforma 3CAT. Avui s'ha de jugar també el tercer partit de l'eliminatòria Efes Panathinaikos, de moment amb empat a 1. Ahir el Madrid va guanyar l'Olympiacos i es manté en vida en l'eliminatòria, tot i que els grecs dominen encara per 2-1. I per la seva banda, el Fenerbahçe de Jassi Kevicius ja és el primer equip classificat per la Final Four, va eliminar el París per la via ràpida, 3-0.
En futbol sala, la indústria Santa Coloma ha renovat el seu capità.
Aquest migdia ha fet oficial que l'argentí Sebastián Corso seguirà dues temporades més fins al 2027 com a mínim.
Estoy muy feliz porque estoy en el lugar donde quiero estar. Una decisión muy, muy fácil de tomar porque es una decisión tomada con el corazón. Estoy muy, muy contento, muy ilusionado, como el primer día desde que llegué acá.
L'internacional argentí de 33 anys i que va arribar a Santa Coloma de Gramenet el 2017 es convertirà ara en l'estranger que més temps ha jugat amb l'equip del Barcelonès Nord.
I acabarem parlant de waterpolo i del play-off de semifinals de la Lliga Masculina.
El Sabadell i el Barcelona jugaran aquesta tarda a partir de les 7 el primer partit de les semifinals de la Lliga Masculina. Ahir, en l'altra semifinal, l'Atlètic Barceloneta va superar el Terrassa per 18-11 i s'ha avançat d'aquesta manera per una victòria 0 en aquesta eliminatòria. El segon partit d'aquesta semifinal es jugarà dissabte a Terrassa.
No t'ho pots perdre.
Les coreografies més icòniques de Nacho Duato s'instal·len a partir d'avui al Teatre Tívoli de Barcelona. És una estada breu, només fins diumenge, en què la seva companyia ofereix un programa que plega algunes de les seves creacions més emblemàtiques, així com la recent Cantus, que és la coreografia, atenció, número 116 del coreògraf espanyol. Els joves ballarins de la companyia també interpreten Duende, inspirada en la música de Claude Debussy, i la peça d'arrels mediterrànies Nahua, en què barreja els sons espanyols i nord-africans. Avui, al Tívoli, de Barcelona a les 8 del vespre i de demà diumenge a les 6 de la tarda.